Fabricació pròpia.
Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All you need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee.
Just one night. Just one night.
There's no way, 'cause you can't.
Leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way.
You think that people would have had enough of silly love songs?
I look around me and I see it isn't so. To know, 'cause here I go again. Love left us up where we belong, where eagles fly on a bird.
Què tal, com esteu? Sap greu, trepitjar aquesta cançó, però us hem de donar molt bona tarda a tothom. Com anem? A mitjanit, el Moulin Rouge de París ha perdut les seves simbòliques aspes, encara que no se saben ben bé les causes de la caiguda, però el que sí que sabem és que no ha causat ferits. Tot això el dia en què també hem sabut com les neurones s'apaguen en una videotrucada en comparació amb una conversa cara a cara. En aquest sentit, us heu d'imaginar que les trobades físiques doncs, són més intenses per al cervell que les videotrucades, són més atractives i fins i tot generen més atenció i sincronia amb l'interlocutor. Això, per cert, per si voleu saber, ho assegura un estudi basat en un sofisticat sistema de captura de dades. Un dijous podríem dir-li d'entrades i també de sortides. D'una banda tenim el president del govern, Pedro Sánchez, que estaria valorant el seu futur al capdavant de l'executiu espanyol pels atacs a la seva dona. Un anunci que ha capgirat l'escenari polític estatal i, clar, com no, també al català, on aquest dijous, com ja sabeu, comença aquesta campanya electoral, de nou, campanya electoral, sí. I encara a casa nostra, dèiem possibles entrades, perquè aquesta nit, bé, entrades i sortides, en aquest cas més entrades. Aquesta nit també hem conegut que en principi Xavi Hernández es queda per un any més a Can Barça, i un dia en què nosaltres només us podem donar les gràcies per ser-hi i per creure en aquest programa. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Pom, 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 pom. 4 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció, com cada dia, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Com esteu? Està padeta avui, tu, eh?
I estreneu recades. No, que em fan mal amb els cascos.
No se't veuen amb els cascos.
És veritat, Jack, me les hauria de posar els cascos, les arracades, no? Que em pengessin.
A l'exterior, són molt maques,
pensaré.
Maques, maques.
Gràcies.
A tu tot et queda bé.
Ai, noia.
Ai, els guions de Laura Coromines.
Maca. Hola, què tal? M'anava a pensar, és que això de les arracades m'ha interpel·lat massa d'hora. Saps què passa? És que jo hi pateixo. De debò, se m'estan curant els forats, perquè aquests auriculars ens apreten les orelles.
I, o sigui, t'ha fet mal a les orelles,
els auriculars? Us ho prometo. Ves al tanto, Marta.
Però per les arracades que dus.
Sí. Ah, perquè t'apriten.
Perquè m'apriten.
Si no es pot anar amb qualsevol tipus d'arracada,
No, i la Coro porta unes senyor arracades xulíssimes,
Sí, són maques. Ja et dic, per uns dies n'hauré de portar unes de més petites perquè se m'acabi de curar.
De curar la ferida, vaja. Francisco.
No porto arracades.
No porto.
Però m'ha agradat molt la idea d'arracades als auriculars.
És el que et faltava, ja, no?
Si és als auriculars, endavant.
Home, l'únic és... Tu, més que és l'expert en moda, tu això ho podries patentar.
De fet, ja t'ho he robat. Això ja està fet.
Ah, presenteu a la 080 l'any que ve.
Moda e-hack. En diem e-hack.
E-hack.
Una mica francesat.
E-hack. Vinga, va, des de la peixera un dia més d'en Ferran Capdevila, que està dinant, per cert. Bon apetit. Diu que no està dinant, fa veure que dina. I al món digital, la Mercè Montero i la Vanessa Carrasquilla i en José Matosas i la nostra Paula Moreno, al món sonor.
Paula! On és la Paula?
Ara arribarà. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Somos la gente feliz, contentos, con un producto bueno aquí a Barcelona. Hacemos cosas buenas, de verdad. Hacemos la gente contentos.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Hey. I deixeu-me avui més dir-ho, perquè me la deixo sempre. I hauria d'estar també al capdavant. Esther Bey, que és de fabricació pròpia, i ella és la primera persona que tots els col·laboradors entrevistats quan arriben a aquesta casa. L'entrevista, com deia el mestre Antoni Bassas, comença... per l'Esther. Per tant, Esther ve sempre
porteria.
Al nostre equip. Repassem els continguts del programa d'avui, perquè, com sempre, repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Hart, que avui farà la digestió... Molt interessant,
Sí.
Amb
sí,
Roger Pi de Cabanyes, que és periodista de l'Agència Catalana de Notícies del Congrés dels Diputats, justament per valorar la decisió de Pedro Sánchez, que ho dèiem a l'entrada, de deixar el govern.
Exacte, és la notícia del dia.
Aquesta notícia del dia, que dèiem, aquesta possible sortida, com aquesta possible reentrada, no sé per dir-ho d'alguna manera, de Xavi Hernández. Bé, en tot cas ens centrarem avui a fer la digestió, parlant de Pedro Sánchez, això serà a 3:45, i tot just avui fa 50 anys... 50 anys de la revolució dels clavells a Portugal. I és per això que avui analitzarem amb l'historiador Jordi Sardà el llegat de la revolució portuguesa i també els reptes actuals de la democràcia. A més, també, un dia en què conversarem amb l'Anna Pagès per parlar del paper que juguen, per exemple, els mestres i els monitors d'esplai en el suport de les dinàmiques familiars. I a les 4, avui, en comptes de fer un cacau, tindrem un bon pernil.
Oh!
Avui, al Fabricació Pròpia, ens visita Enrique Tomàs. Ens ve a presentar Som-hi, de 100 a 1.000 milions en 10 anys. És el llibre on el famós empresari explica com any rere any ha fet créixer un negoci que té 137 botigues repartides a 11 països del món i que ha passat també per èpoques difícils. En parlarem amb ell, al punt de les 4. Un dijous en què també traurem les revistes del cor, i les tenim preparades, de fet, per repassar-les amb el nostre expert en Premsa Rosa, com és el periodista Jaume Borja. Porta aquest cor, Un cor intens que repassarem amb Jaume Borja, i a partir de les 5 us explicarem que aquesta setmana ha estat el dia dels gossos pigall. I és per això que a partir, com dèiem, de les 5 parlarem amb Fran Rodríguez, que és director de l'agència de la ONCE a Girona, i també ens fa molta il·lusió anar fins a Sabadell per conèixer, ja veuràs, la història del Assisi.
Assisi.
L'Assisi és un gos que forma part d'un projecte per aprendre a estimar els animals al Col·legi dels Franciscans de Sabadell. En parlarem. No sé si podem parlar amb l'Assisi.
Ai, tant de bo.
Doncs faria gràcia.
Home, i tant.
No?
Assisi Emperatriz.
Sí. I amb els apocalipsis... Sort que és dijous. I amb els apocalipsis, no, Santi Jiménez i Toni García Ramon, que ja sabeu que ens evidencien cada dijous que el món s'acaba, arribarem. Jarque.
Si Déu vol.
Ara, a les 6 de la tarda. Nou minuts ja que passen de 2:45 de la tarda, com cada dia... A aquesta hora ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
I like a crazy hair raises.
Marta, avui amb arracades posar aquest pas, no podràs, no, aguantar.
Jo crec que m'estan a punt de caure les orelles.
Home, no.
S'aguanten a dins dels auriculars.
Com si fossin, com si fossin dos filets de vedella, plas, plas, ens caurà d'aquí, al guió. Quin mal em fan. No me les penso treure, per això.
No,
totalment
no, no,
lògic.
No, 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 abans sí, sí, sí. És que m'agraden tant.
Mira, farem una fotografia i ho penjarem per veure si que els oients diguin la seva. Escolta, Marta, a veure, realitat paral·lela d'avui, algunes novetats dius del sector, que ara no podem mirar-la.
Pensant que podríem anar actualitzant l'estat de les orelles cada mitja hora, tres quarts, les xarxes.
Mira, ja em porta aquí remeis. De moment, si noteu que cauen gotetes de sang pels auriculars, aviseu-me.
Camisa blanca, més, vull dir que això es notarà.
No ho facis, això, perquè jo marejo,
Ah, val. No, suposo
no
que no arribarà la sang al...
No, no. Va, la sang a la taula. Va, ens centrem en aquesta realitat paral·lela de la Marta i Harke. Algunes novetats, dius, del sector dels viatges.
Sí, perquè aquestes alçades de l'any ja hi ha molta gent que comença a tancar les vacances d'estiu, si té el luxe de poder-se-les permetre, evidentment. I segons Condé Nast Traveler, que seria com l'ola dels viatges, les tendències d'aquest estiu seran per allò que, si us ve de gust, si no sé què fer aquest estiu, doncs jo us porto algunes de les tendències, que és el que la majoria de gent farà, per tant, jo us recomanaria que no féssiu, perquè, vull dir, és el que farà tothom, saps? Us avanceu. Això seria com la psicologia inversa, saps? D'entrada, astroturisme, que seria viatjar per veure les estrelles, literalment. Per exemple, gent a l'Observatori Fabra o al Parc Astronòmic del Montsec. Es veu que estaran a rebentar aquest estiu.
La gent viatjarà a l'Observatori Fabra.
Sí, sí, sí. Bé, gent que visqui que al Montsec vindrà a l'Observatori
Fabra. L'intercanvi d'aquells, no?
Clar. També, una altra opció, es veu que tindrà molta tirada aquest estiu, submarinisme sostenible. Que això seria contractar immersions amb empreses que fomenten la regeneració dels oceans, que quan acabes no pots tirar el tubo al mar. Saps?
Perquè això es fa així, normalment.
Per què? O sigui, no ho entenc, això. Per què? Que has de tirar el tubo al mar.
No, perquè s'ha de ser sostenible. Aquesta gent fomenta coses així, perquè ja ho sabeu que la gent, igual que els que pugen a l'Everest, deixen anar la bombolla d'oxigen, hi ha gent que fa submarinisme i deixa
tots els plàstics.
Exacte, el neopreno, el cigarro que es fumen també, tot. No, doncs aquesta gent es preocupa perquè la gent que fa aquesta activitat, també et dic que el més sostenible fora que no en fessin. De submarinisme.
Submarinisme, el que t'aguanti el pulmó.
Exacte, no? Ja apnea.
Amb banyador.
A ple pulmó.
Exacte, això no contamina gens. També es veu que es portarà molt aquest estiu. Intercanvi de cases o, Uri, això t'agradarà, home swapping. Com sabeu, hi ha conceptes per tot en anglès. Una alternativa a la criticada Airbnb, que és això de canviar de casa. Val? Una tendència que no és nova. De fet, ja va popularitzar la pel·li The Holiday l'any... imagina't, més enrere, 2006. We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her? Okay, I slept with her. Are you happy? Més enrere, no? Més endavant.
2000, 1000, 3000...
Quan són números, em poso nerviosa perquè no ho sé mai.
Ja ho tenen, els números. Jo haig de dir, aquesta pel·lícula l'he vist...
Home,
1006
vegades, que a més són tots guapíssims. Comèdia romàntica amb Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Jack Black.
No l'heu vist?
Pòquer d'estrelles,
Tants cops... A més, normalment quan estic malalta. I allò recupera, Si mai esteu un dia així una mica enfebrats...
Trobo que sí.
Sí, us ho prometo.
Doncs recordareu aquestes dues dones, la Cameron Diaz i la Kate Winslet, que en un moment de crisi vital doncs decideixen fer això, un home swapping, o un intercanvi de cases, és a dir, una va a casa de l'altra, i com que això és Hollywood, a més d'una casa perfecta, al seu destí també hi troben l'amor. També et diem que si tu ho fas, el més segur és que et trobis una casa molt pitjor que la teva i que no trobis l'amor. Al contrari, el més segur és que et robin, et passin coses així, perquè la vida no és tan bonica com te la pinten les pel·lícules.
Jo no et deixo casa meva ni cobrant,
Però pensa que tu...
Ara anar a casa d'una altra... Però,
clar.
Clar,
i a l'intercanvi?
No, a l'intercanvi no.
No.
Jo a una casa de gent que em convidin...
A casa teva no entra ningú.
A casa meva no entra ningú, home, no. Va.
Però tu entres a casa d'algú, que això també fa goig.
A mi m'agrada entrar a casa de la gent.
Però sense deixar la teva.
Exacte.
Però, però la Harke ha fet uns ullets de dir, a mi m'encanta anar a casa. O sigui, quedar-te a dormir i viure allà amb una...
A mi em faria angúnia que algú es posés a casa meva si no el coneixo. Però sí que és veritat que aquestes webs ja, la gent que ja està registrada ja tenen com una garantia de que aquella gent és gent polida i que no trenquen res.
Com el BlaBlaCar, que posen unes estrelles.
Exacte. No? Tu si ja veus que hi ha un tipus que té una estrella de 5, aquell no el convides a fer l'intercanvi.
No
el volem,
ni parlar-ne.
Bé, més tendències de cara a l'estiu 2024, viatjar en tren, que hi ha molta gent que això li encanta,
sí.
Si no et toca el seient que va d'esquena, perquè després tens un problema, fa molta ràbia, això.
Ostres.
La ràbia.
Mareja, eh?
El turisme esportiu, veus? Jo perquè aquest estiu, què passa aquest estiu? Jocs Olímpics de Paris.
Ah, ja ho hem de volar.
Que, per cert, això que has explicat del Le Moulin Rouge, que ho reparin d'aquí a l'estiu.
Sí, perquè no és el mateix.
No, home, clar, ja m'ho mat.
Perdona, l'última vegada que ho he llegit aquest matí, que va haver-hi també una destrossa, en aquest sentit, perquè no se saben les causes, van trigar 9 anys.
I que es van carregar?
9 anys?
Sí. No sé què es van carregar d'allà dins, però sí, 9 anys per tornar a reobrir.
Bueno, és que costa molt arribar fins a Montmartre. Et fa de mal arribar.
Sí que és
amb les grues, els camions... Saps? Perquè, és complicat. Exacte. Les càmeres de la peli...
De modernos.
Un altre destí, Mercè, una altra tendència d'aquest estiu són els destins freds. De fet, Edimburg és la nova Benidorm, per molta gent.
Perdona.
I tu, Mercè, de fet, aquest estiu, si no m'equivoco, viatjaràs a aquestes latituds.
Si Déu vol,
precisament per fugir de la calor sufocant.
Sempre.
Viatjaràs a Edimbara.
Edimbara. I aniré a Balmoral, també.
Oh, sí. No hi ha.
Balau.
Home, i el llac Neas, també.
Ah, mira tu. Aviam si veus el monstre.
Preciós.
Era una serp amb un submarí de joguina, no, allò?
Sí, exacte.
Fixa-t'hi bé.
Aquests van fer submarinisme que no era sostenible. Insostenible.
Exacte.
Van deixar el tub.
Vaig mirar la temperatura que tindrà ara mateix. Jo em vol molt.
Ja veuràs. Menys 20. Allà sempre... Jo hi vaig anar un agost. Hi vaig anar setmanes,
I jo
content. No vam veure el sol. No
diràs.
Bastallà és com un frigorífic.
No, però que menys 20 per aquesta gent són els nostres 20.
I a més, saps què passa? Que a Edimburg, com que hi ha edificis, els carrers són molt... Edinburgh. Com que els carrers són molt estrets i les cases molt... Sempre hi ha ombra, saps?
Clar.
Són estrets i els edificis molt alts...
M'encanta. Tot el que dieu, o sigui, va sumant punts...
Doncs sí. I ve de gust que...
8 graus a Edimburg.
Fred.
És el pic del migdia, eh? Això. És la màxima, això.
Sí, és la màxima.
A partir d'aquí ja anirà cap avall, eh?
Perfecte.
Això, pel que fa als destins de cara a aquest estiu, hem fet una mica de repàs de per on van els trets. Per tant, eviteu... Uri, tu segueix anant a Platja d'Aro, perquè com veus...
Ja està, aquí no em pregues.
Exacte.
Platja d'Aro, alerta.
Platja d'Aro.
Jo, de casa al mar i del mar a casa. Res més.
O sigui, 20 metres.
El dia que els meus pares facin la cobertura, anirem al cine. Ja està.
Doncs està bé.
Ja està.
Està bé. Mentre no et fiquis en aquestes tendències,
no,
perquè
no,
estarà
no,
a petar, ja veus que cap d'aquestes tendències aniria a Platja d'Aro, per tant, aquest any no hi haurà ningú.
Sí, sobretot a Platja d'Aro.
Claríssim.
Bé, com dèiem, això pel que fa als destins de cara aquest estiu. Deixeu-me parlar-vos ara del tema que avui, del que avui realment volia parlar, una notícia que ens arriba directament del Parlament Europeu, que com totes les lleis que ens arriben d'Europa, té un aspecte positiu, i és que no s'aplicarà fins aquí molt temps, concretament l'1 de gener del 2030.
Això sembla que sigui molt lluny, i ho és.
Jo només vull dir que així és molt fàcil prendre decisions. És com dir-li a la teva parella, mira, t'anuncio que em separo de tu, però la separació la farem efectiva el 2030. Et dono 6 anys de coll, perquè, clar, aquesta mesura implica moltes parts, la família, els amics, clar. I això no es pot fer d'un dia per l'altre.
No.
Ara, tu em caus fatal, eh?
No, ja però... t'ho dic.
I tu has de conviure ja ara 6 anys?
Exacte.
Ah. Ostres.
Aquest és el quid de la...
Això és Europa. Tornem a la notícia. Com dèiem, el Parlament Europeu està celebrant aquesta setmana l'últim ple de la legislatura i, per tant, s'ha d'espavilar a entregar lleis, com la que ara descriurem, abans no se'ls acabi el temps. Parlem d'aquesta llei, d'ahir, que a mi m'ha deixat de pedra, perquè la classe treballadora només fem que rebre pals, l'encariment del lloguer, la baixada dels sous, la renovació de Xavi, i l'últim que necessitem és que ens apretin encara més el cinturó. Amb això estareu d'acord. Alerta, perquè l'Eurocambra posa fi a l'últim luxe dels turistes de classe treballadora, que no és altre que els xampús monodosi dels hotels.
¿La tiene el barney? ¿Que si tengo que...?
Ay. ¿Está robando una mesa?
Yo no robo nada. En los hoteles ya saben que se lleva uno cosas. Es un souvenir.
Oiga, esa corbata es mía.
Souvenir.
Souvenir. I és que la classe treballadora, quan entrem a una habitació d'hotel i al lavabo ens hi trobem per nosaltres un seguit d'amenities, com ara una ampolleta de xampú, un sabonet de cos, un acondicionadoret de cabell, un gorret de dutxa, pugem de cop un parell de graons automàticament a l'escala social, encara que sigui per uns segons. És una situació molt reconfortant quan et trobes com tot de regalets.
El barret
és com si passessin els Reis.
Te l'endús també?
Tot.
Perdona, és molt pràctic, eh?
Ah, que teniu clar, melena, clar.
I serveix com per posar l'amanida?
L'amanida,
com ja? Si fos un tàper?
Què?
Per endur-te l'amanida?
Què? Em dius de colador, mira, encara,
però... Estàs dient, però... en sèrio?
Què dius?
Bueno, et serveix per posar-t'hi, com a mínim, totes les ampolletes...
Tot el que robes.
A l'acondicionadoret, exacte, al xapó. A més, és una doble alegria, això de trobar-te amenities al lavabo de l'hotel, perquè quan arribes i quan te'n vas... això, doble alegria, perquè quan arribes et fan il·lusió, clar. I quan te'n vas te'ls emportes, perquè quan s'abandona una estança d'hotel no pot quedar-hi cap amenity. Te les poses al neceser, que ja està ple d'amenities d'altres hotels, amb les etiquetes com mig desfetes, perquè aquestes ampolletes vessen.
Sí.
I una vegada fora de l'hotel, acostumes a no fer-les servir mai. Això és veritat. Només fan il·lusió l'hotel. Quan surts, d'alguna manera perden el seu superpoder. És com quan, Mercè, vas de viatge a Estepona, t'infles a polvorons,
sí.
Emportes 2 quilos a casa,
sí.
I aquella caixa queda al moble del menjador... ningú la toca, i mesos després s'obre per Nadal quan tornen a venir de gust, però els polvorons ja són artilleria pesada.
Són que trenques les dents.
Són aquelles coses que quan les treus de context ja no fan cap mena d'il·lusió. A mi m'ha passat que viatjant, per exemple, coneixes algú, et fas amic d'algú en un viatge, però després et ve a Barcelona a visitar-te i no et cau bé, ja.
Fora del context, no... Tens...
No... Ho entens?
Sí,
no tens perfecte. Ganes de veure'l, et fa mandra, perquè l'única cosa que t'ha unit és el viatge allà on estàs.
I tu tornes tota i els expliques als teus amics que has conegut una persona magnífica.
Al·lucinant.
Que no pots viure sense aquella... I quan ve, dius... Uf, quina mandra.
I estan els teus amics, passes vergonya, perquè dius, aquesta persona... Si no tenim res a veure, no tenim res a veure.
Tinc un dubte.
Digues.
És que a mi em passa això, que és com molt llaminer això que has dit en anglès.
L'amenity.
Això. Llavors, intento no fer-ho servir molt per poder-me'n endur amb una quantitat respectable. Llavors m'estic dutxant amb molt poc sabó, o a vegades hi havia pasta de dents, també. Un mini raspall que es doblega.
El kit. Sí. El kit raspallet i sabó. Però a veure, perdona, si l'amenity s'acaba, normalment hi ha un refil. És a dir, quan et fan l'habitació, sí, normalment te la tornen a posar.
Però aquests
si estàs molts dies.
Sí que van bé per viatjar. O sigui, quan tu, per exemple...
Sí, però després no els fas servir mai.
No els fas servir?
Jo sí.
Jo
quan
no.
Viatjo en plan... jo què sé, un avió. Agafes l'avió i no pots portar doncs, el líquid, allò et va de conya per poder viatjar.
Sí, sí, sí.
Jo els acumulo... Els acumulo, ho he d'admetre. Ho he d'admetre.
Teves, Marta.
A mi em fa goig endur.
Els acumuleu?
Sí, exacte.
Jo sí.
Fan més nosa que servei un cop les tens. Diferent que et poguessis endur una tovallola. Això sí que s'utilitzaria.
Bueno, hi ha gent que s'endur, no?
Hi ha gent que ho fa.
I Bernús.
Ui, tant. I el llit.
El llit?
No us en recordeu? Fa l'any passat, em sembla que vam parlar de les coses que més es robaven als hotels.
Paula Moreno està fent unes rondes per aquí, per la ràdio.
No para de controlar.
Uita, ara sembla que ja entra, eh?
Bueno,
sí. Tornant als sabonets d'hotel, no només és la nostra obsessió, deixeu-me dir, sinó també l'obsessió dels rics, perquè, de fet, a un article de Luxonomist, la revista de luxe i lifestyle líder a Espanya, una tal Nathalie Bien... Té el cognom més complicat de la història.
No m'ho crec. Si no ho saps dir tu, bé...
O sigui, es diu Nathalie, val? Bien, bien...
Com t'escriu, això?
Seria bien.
Bien l'has dit, això?
Ha perdut tot el glamour.
Clar, la Nathalie Bien, li direm així, perquè és veritat que també és sofisticat, afirma que són molts els hostes de luxe que escollen l'hotel on aniran de viatge en base als sabons que hi regalen.
Ara.
És a dir, aquesta gent, quan va a Booking, tenen un filtre, no per si el bany de l'habitació és compartit,
no.
Saps què és el que ens passa a nosaltres?
Hi ha internet...
Exacte, si hi ha aire condicionat...
No,
aquesta gent volen saber quin sabor i quina colònia perfumarà la seva suite. És un criteri com qualsevol altre, i des d'aquí 100% respectable. La bona notícia és que, com dèiem, encara tenim 6 anys de coll abans que aquestes amenities desapareixin completament del mapa. De fet, aquesta de retirar els envasos monodosi dels hotels és una de les grans legislacions ecologistes del Parlament Europeu. L'altra és que redueix a la meitat els topalls d'emissions de partícules més perjudicials per la salut. Això no ho he entès per res. Tot plegat, perquè és veritat, això t'ho expliquen en paraules molt grandiloquents, ecosistemes, biodiversitat, jo què sé, diu que s'ha d'acabar completant amb s'ha d'acabar completament amb aquestes emissions l'any 2050. Tu t'ho creus?
No.
Doncs jo tampoc. El Parlament Europeu, però, fidels a xutar la pilota endavant i ja s'ho trobaran els que vinguin al darrere, saps? Això fins l'any 2050. Bé, per tant, aquest estiu, tant si aneu a fer submarinisme sostenible com astroturisme, si vas a algun hotel de Platja d'Aro, Mercè, Escòcia, també, tots a la caça i captura dels xampús monodosi de l'hotel, que, a més, una cosa que no hem dit, es poden facturar cabina.
Veus, per això, t'ho deia, que va molt bé. Per cert, la Coró, el Berguedà, què tal?
El Berguedà, mira, sí. El Berguedà sí ve fer molt turisme d'aquest per veure les estrelles.
Em pensava que deies les alpaques.
Sí. Jo pensava que deies les tulipes.
Ah, és que, escolta'm, es va per allà a prop, a Saldes, a veure les estrelles, també.
I què, hi ha molta gent que va a veure les estrelles?
Hi ha molta gent, però és que al Berguedà hi ve gent per tot. No s'acaba.
Què bé que ho diguis, això. Ja. Fa temps que no parlem, no?,
amb la Maria Àngels de les alpaques.
És veritat. Va, li haurem de fer una trucada la setmana vinent. Anem a parlar del Berguedà. Ara tirem cap a publicitat. I a la tornada, com dèiem, parlarem de Tulipmania, perquè, com deies, Coro, aquest mes d'abril... No riguis, eh?
Com ho has dit?
Tulipmania. És que es diu així...
I volen dir sí, però hi ha gent que no...
Ara, Sheila Malo, propietària de Tulipmania. Va, parlarem després amb ella.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major no t'hi pateix.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Des de que està la llebre aquí no perdem ni un partit. I no ens han fotut ni un gol.
És que si nosaltres diguéssim una llebre, s'aniria pel bosc.
Ha dit de cara, Josep Maria.
Sí, brava.
Els capella, amb una capella.
Què dius, ara?
Sí, clar, amb llums i tot. I...
Està bé.
Ella està fent la seva funció.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts i ens situem a les 3 del migdia ja. Tenim pendent aquesta trucada a Tulipmania per saber quina és la penúltima hora, com ha passat aquest mes d'abril, no? Però abans, fem les notícies vintage. Coro, què et sembla? Cap on ens portes?
A mi em sembla fantàstic. Mira, doncs d'avui, de moment, ens n'anem a la gelateria Di Marco. Què us sembla?
Home, i tornem.
Sí. I tornem. Perquè ahir, 24 d'abril de 2024, a la penúltima hora, vam trucar a la gelateria Di Marco i vam parlar amb la Dana Di Concilio. Ella, a una pregunta de la Mercè, va respondre el següent.
Oye, si eliminamos las pizzas y los helados, ¿qué crees que comerá la gente en Milán? Claro, porque... Dana?
Sí, no lo sé. No lo sé.
És que la era molt pertinent, la
Perdona,
pregunta.
Sí, però...
Que només mengen això.
Milaneses.
No sé si són tradicionals de Milán,
En sèrio?
No, jo crec que no és argentí. Ara posaré la foto.
L'escalopa la milanesa no és de Milà?
Espera't, busquem-ho, va.
I és que això ho vam tractar amb el Pau Gascó. Un dia, mira, que si ens està escoltant, sí.
Ara m'heu matat, eh?
Milanesa. Bueno, bé, la cosa...
Busquem i
la cosa està en que hem recollit aquest tall d'ahir perquè casualment un dia com avui de l'any 2013 l'estimadíssima i enyorada Tatiana Sisquella publicava un article d'opinió que s'anomenava precisament No ho sé. I és que no. La Tatiana deia el següent. Darrerament, tinc la sensació que hem de tenir opinió de tot, des de les coses més petites fins a les decisions internacionals que condicionen el nostre futur. Com que rebem informacions per terra, mar i aire inconscientment, ens estem preguntant què opinem nosaltres sobre aquell tema, quan el cert és que en moltes ocasions no n'opinem res. No tenim la suficient informació o no hem generat prou interès per aquella matèria per haver-nos format una opinió sòlida i defensable.
Totalment d'acord.
Això és així, oi?
Home, és que ja em sents de saber de totes les disciplines possibles del planeta. Centra't en lo teu, que mucho abarca poc la prieta.
Això mateix, Uri, m'agrada que ho recordis. I ella mateixa, de fet, ja llança un munt de preguntes a l'aire. On s'ha vist que una persona sàpiga totes les matèries del planeta? Qui és el guapo que s'atreveix a dir què opina de qualsevol cosa que l'envolta el món?
I la rahola.
Doncs no ho sé, i la rahola, què em vols dir?
No, que és, opina de tot.
Sí, és veritat.
Que li llences una nevera i te la baixa, que no...
Exacte, i de fet, Sòcrates ja ho deia. Només sé que no sé res. I expliquen que ho va dir fa més de 2.500 anys. De fet, ho va assegurar després de visitar un grup de savis i adonar-se que era més savi que ells. Però no pas perquè conegués més coses, sinó perquè, a diferència de tots aquells homes que l'envoltaven, ell no fingia saber allò que no sabia.
Noi,
no?
Bravo.
Clar, és el que acostumem a fer, no?, a vegades, quan estem envoltats d'experts. Fer el cunyat, exacte.
Opinar, encara que no en tinguis ni idea. Perquè ara sembla que dir allò de... Ostres, doncs no ho sé, no et pots quedar mai a mitges tintes, no? Però... Sempre has de...
Has d'opinar,
exacte, i donar un titular.
Però tu, opinar, pots opinar. Ara has de ser conscient de que igual el que dius és una bajanada. I no intentar sentar càtedra i fer veure
que
en saps.
Mira, deixa'm fer, no sentar càtedra, però donar l'opinió, perquè hem estat buscant la milanesa i el Ferran Clar ens ha passat això, que ve d'Àustria, però hi ha un altre corrent que diu que ve de Milà i després que la milanesa doncs, és el plat preferit dels argentins. Vull dir que seria
és
com...
Que no sé si la milanesa és una cosa i l'escalopa la milanesa és una altra, però és com si em dius que la botifarra Castellterçol ve de, no sé, Càceres. Ara em mates.
Bueno, informació de servei.
Però és molt semblant això que comentaves de, que deia també la història remuntava també a Àustria, a l'imperi, doncs... perquè a Àustria el Wiener Schnitzel, que també és una milanesa gegant, que també és un dels plats típics d'Àustria i de Viena, un dels que se serveix més.
Sí, Àustria està més a prop de Milán, que és on passa el Paradís de les Senyores, que no pas a Argentina.
Milà, eh?
Una altra informació de servei.
I estàs molt enganxat, oi?
Ui,
molt bé.
Sí, però m'adormo cada dia que el veig, també t'ho dic.
Hi ha una persona, sempre em diuen que m'assemblo amb una actriu que surt allà. Jo és que no ho he vist.
Una que és nova.
No
sé. Estefània.
Ah, ja la buscaré, doncs. Sí. Ja me l'ensenyaràs, aviam.
Sí, ara t'ho busco.
Bé, tornem a la Tatiana, que ens posa un exemple també d'aquests no-ho-sés que reivindica. Diu, estic convençuda que fins i tot Leonardo da Vinci tenia dubtes en matèria de moda i estilisme. I jo, que a més de mirant les seves obres, he pensat que potser és per això que l'home de Vitruvi anava totalment nu, perquè Leonardo da Vinci no en tenia ni idea. I que parlant de moda, Marta, com portes les orelles, tu?
Fatal.
Fatal, eh?
Molt adolorides.
Mira que t'afavoreixen que fa por.
Gràcies. N'estàs segura?
Sí,
ara que
sí.
Parlàvem d'opinions?
No. Em sembla que no és aquesta,
no,
eh? No. És que l'Oriol m'acaba d'ensenyar aquesta actriu que en teoria...
Quantes actrius surten amb aquesta sèrie?
Clar, són moltes.
Una barbaritat, no?
No us hi fa un aire? Gens, eh?
No té un aire.
No.
Et segueixo.
Tant de bo, també tiré.
Però sí que és veritat que té una bellesa d'una altra època, per això.
Ai, què dius? És el piropo més bonic que m'han donat mai. M'encanta. És que jo... És que saps què penso? Que jo he crescut en una època...
Que no tocava.
Errònia. Sí.
Ah, sí?
Sí.
I les set vetes i el ball tradicional ho confirmen.
Exactament.
No volem que facis la secció.
Ja ho veig. De fet, ara anava, com que parlàvem de moda, una cançó de moda, res, llancem-la igualment.
Que ha passat?
Això ha patat les orelles, eh?
sotrac.
Ha sigut perquè no es fes tan abrupte el canvi, però veig que m'ha sigut
bé. Però aquest... No ens ho veiem venir, això,
per presentar la nova cançó sí que ha sigut una mica estrambòtic. Prometo no tornar-ho a fer. Res, que més tard, per preparar la secció, he estat buscant contingut musical i m'he adonat que hi ha tantes cançons que es diuen no ho sé, no lo sé, I don't know, je ne sais pas, que se n'anava de la secció. I és que, si juguéssim un furor, sabeu què és?
Home, furor. Furor.
Amb aquestes...
Furor.
Amb aquestes tres paraules no pararíem. També us diré que, encara que hi hagi tantes cançons, vosaltres me'n sabríeu dir alguna ara i aquí sense buscar-la? Que es digui així, no ho sé.
No ho sé.
Ostres.
Oi? Oi?
No.
I
diria que n'hi ha d'haver, però...
Segur. Jo el que crec és que...
No ho sé.
Mira, jo he fet molts cursos d'escriptura creativa i diuen que un cop estàs davant d'un full en blanc, tu escris el que et passa pel cap sense... O sigui, que sigui una mica automàtic. Doncs potser en aquell moment aquests artistes, quan al moment de plantejar la cançó, no sabien què hi havien de posar. En tot cas, la Tatiana reivindica aquest no ho sé, però a mi em preocupa això, que hi hagi tantes cançons que se'n diguin, i és que potser els músics, més que ser transparents, és que se senten perduts, Uri, tu...
Seguríssim.
Que has estat...
Sí? No, tu veus un tio molt segur allà sobre l'escenari, té una crisi de personalitat, segur, i vol intentar reafirmar. Per això pugem a l'escenari.
Tu creus? Però exposar-nos no fa l'efecte...
Perquè és com afrontar les teves pors.
M'agrada molt, Uri, quan contesta...
Nom del col·lectiu.
Com expert. Sí, músic.
S'agafa el to, d'expert.
Totalment. Els músics, quan pugem a l'escenari...
Només quan parla de música...
Li canvia la veu i tot,
O de moda.
Sí.
Autoritat en els dos camps.
Mira, i riu.
Res, com veieu, hi ha tantíssimes cançons que diuen no ho sé, però jo només me n'he quedat a una, que és aquesta, de l'Accent Bustó, que aparenta ser mig festiva, perquè les altres us prometo que fan bramar de tan tristes. Aquesta que sona. Les altres... No, jo tampoc, i mira que sóc molt fan, de l'Accent Bustó, però és això, que les cançons que es diuen així passen a l'oblit, estan fetes amb desgana, segurament. I això, les altres fan bramar de tan tristes que són, igual que aquest vídeo on li demanen a l'Ayuso un assumpte de la comunitat autònoma que regenta i no sap què contestar, de manera que diu el següent.
Bueno, no sé, ahora mismo no tengo valoración, no puedo improvisar las respuestas, aquí te pillo, aquí te mato en un pasillo.
Perquè reivindiquem els no ho sé, però n'hi ha algun que potser es passa de voltes, no? Perquè no, això no ho diu la Tatiana, però jo ho afegeixo. Reivindiquem els no ho sé quan es tracta d'opinió, però no s'hi val tirar d'això quan arriba el cambrer i demana què vols prendre. Quan de seus ja ho hauries de saber,
molt
oi?
Molt a favor.
És que tu has fet de cambrer, oi?
Sí, és bastant insuportable. Volven unos minutitos.
Exacte, dius, home... Un cop has assegut aquí, ja hauries de saber-ho.
I després tot són presses, eh? Perdona!
Sí.
Doncs ara no estic per tu.
Exacte. I a propòsit, la Tatiana continua. I que ningú pensi que estic defensant la ignorància i el passotisme, dient això.
No,
perquè no ho estic fent. Estic defensant el dret a no voler semblar un erudit infranquejable. Estic defensant no tenir por a dir que no sabem les coses i no semblar burros. Estic defensant aquells que canvien d'opinió amb una certa facilitat perquè han après i no són tossuts. Tatiana, a favor teu sempre, perquè jo també, la majoria de vegades, no ho sé. Així, en aquest article que va publicar ara fa 11 anys, les paraules de la Tatiana eren per acabar. Perquè està molt bé ser una persona informada, implicada i convençuda, però tampoc passa res si de tant en tant no sabem alguna cosa, dubtem o fins i tot reconeixem que allò no ens interessa. Així que, com la Dana deia ahir, que ens va donar una gran lliçó, acabem la sessió amb aquesta secció amb el CEO.
Sí, no lo so.
No lo so.
No lo so.
És que molt ben inspirat, no lo so. No lo so. Mira, el que sí que sé és que comença a ser hora d'anar a fer la digestió.
Ah, molt bé.
Perquè passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Gràcies, Coro.
A vosaltres.
Per aquestes vintage d'avui i, Harke, només ens has de dir amb qui la farem, la digestió.
Doncs mira, amb el Roger Pi de Cabanyes, que és periodista de l'Agència Catalana de Notícies, treballa al Congrés i amb ell parlarem d'aquest ambient que respira Madrid després de la carta a la ciutadania de Pedro Sánchez.
Després d'aquesta possible valoració per part de Pedro Sánchez, si deixa un govern que sabrem.
Sí, plegarà
dilluns.
O no.
Doncs vinga, li preguntarem tot seguit, ja després d'aquesta petita pausa de res, com dèiem, al periodista Roger Pi de Cabanyes. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramović, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Si la Paula somriu, això sempre és bon símptoma, Jarque.
Ui, tant, és fa baixada.
Somriure. Va, 2 minuts i que ens separen d'un 3:45 de la tarda. Pedro Sánchez, protagonista del dia, ho ha tornat a fer. Una altra decisió anunciada per sorpresa que capgira el panorama polític i, clar, marca l'agenda d'un país sencer. El president del govern espanyol va anunciar ahir, recordem, en una carta dirigida a la ciutadania i difosa a través d'X, que suspèn la seva agenda pública per reflexionar, deia, i que dilluns compareixerà doncs, per informar de la seva decisió final, que estem, bueno, no sé, que sigui aquesta renúncia a seguir al capdavant del govern espanyol. Ho fa, Jarque, segons explica en aquesta carta, després de comprovar com la dreta i la ultradreta doncs, han aprofitat, podríem dir, política i mediàticament l'admissió d'un jurat, d'un jutjat de Madrid a aquesta denúncia del sindicat d'extrema dreta Manos Limpias a la seva parella Begoña Gómez.
Exacte, tot plegat en un ambient ja molt enrarit al Congreso, on cada dia estem més acostumats a que les sessions de control s'hi barregin qüestions polítiques i personals, cada vegada més punyents i també més intrusives. Per valorar l'ambient que respira a Madrid després d'aquest inesperat anunci de Pedro Sánchez, és un plaer saludar a aquesta hora el Roger Pi de Cabanyes, que és periodista de l'Agència Catalana de Notícies i, com dèiem, treballa al Congreso. Roger, bona tarda, com estàs?
Molt bé.
I gràcies, en primer lloc, per atendre'ns, perquè deuen ser dies bastant moguts al Congreso. Clar, Sánchez publicava la seva carta a la ciutadania ahir a les 7 del vespre, ho feia a través d'X. No sé quin ambient es respira en aquests moments al Congrés, si ja s'ha més o menys paït aquesta notícia i si s'esperava aquesta resposta de Sánchez a les acusacions, com deia, de Manos Libres, o fins i tot si Roger sí, ja corria algun rumor.
Bé, la reacció que va tenir Sánchez va ser absolutament inesperada. De fet, Sánchez va arribar ahir al matí a la sessió de control amb una cara amb un posat molt seriós quan va marxar, després d'haver fet una primera frase en què ja feia, ja reaccionava el que estava passant, aquesta obertura de diligències cap a la seva dona, doncs va marxar cap a Moncloa. Moncloa es va reunir amb el seu nucli dur. Hem vist com ahir al vespre va estar reunit amb María Jesús Montero, amb Félix Bolaños, amb Santos Terdán. I el que podem fer a partir d'ara doncs, és especular una mica sobre les opcions que té obertes. Per què dic especular? Perquè Sánchez realment no ha explicat què és el que planteja fer més enllà d'aquest període de reflexió. I a partir d'ara el que tenim és el PSOE li està demanant per activa i per passiva doncs que continuï, que s'ho repensi o que quan acabi aquest procés de reflexió continuï com a president del govern. És un missatge també que li arriba dels seus socis, i això és important perquè podria formar part, diguem, de la maniobra que acompanya tot aquest moviment, però alhora també hi ha una possibilitat real de que Sánchez dilluns digui doncs, que ho deixa, o també la tercera via, que jo crec que és la que és més probable, que és que ell se sotmeti a una moció de confiança, per tant, que obligui a tots els socis a revalidar la confiança que li van fer en el moment en què van fer la investidura.
Clar, tu ara ho deies, Roger. Ahir vèiem a Pedro Sánchez afectat. De fet, va ser aquesta resposta que tu comentaves, no? Li va fer bé la pregunta de Rufián i ell va contestar de manera força escueta. Clar, tu treballant al Congreso, no sé si et va sorprendre d'entrada el seu posat, és a dir, el seu llenguatge no verbal, perquè no es diu que sí, que se'l va veure derrotat, i la pregunta és si l'has vist més derrotat que mai, o si... en altres acusacions que li han fet ja des de manos límpies i en altres ocasions també ja havia mostrat, diguéssim, aquest aspecte doncs, tant de derrota.
No. Mira, és que a més el vaig veure entrar justament a la sessió de control del Congrés. Ell va arribar al Congrés cap a 9:15. Normalment ho fa una mica més tard, però suposo que per la gravetat de la situació que ell percebia, doncs ho va fer abans per poder-se reunir amb el seu secretari d'Estat abans de la sessió de control. I el posat que tenia quan va baixar del cotxe, a mi m'ha sorprendre molt, perquè estem acostumats a veure un Sánchez una mica metàl·lic, és a dir, un Sánchez que, diguem, que és capaç d'encarar-se en totes les situacions, un Sánchez preparat per a aquest tipus de situacions. Doncs el que vaig veure és un Sánchez amb un posat molt seriós, amb una cara, diria, fins i tot, d'enfadat. Sí. I aquesta sensació és nova, no? Fins i tot, després, quan hi havia la sessió de control, ens va sorprendre que ni Alberto Núñez Feijóo, en un principi, ni Santiago Abascal entressin en el que era el core de la qüestió del dia, que era les diligències obertes de la seva dona. Després el PP ja hi va entrar, i Vox també hi va entrar, però en aquell moment jo crec que sí que veiem un Sánchez molt afectat i que això explica la reacció posterior. Ara, no et sabria calibrar si la reacció posterior forma part d'una gran maniobra planejada o és que realment ell ho ha sentit així, ha vist que havia de... doncs, de donar un cop de puny a la taula i aturar una mica tot el que està passant, perquè és veritat que ja fa molts mesos que la dinàmica cada vegada és més àcida. Jo diria que anys, perquè des del moment en què Sánchez va arribar a la Moncloa, la dreta no ha parat de fer una campanya furibunda contra la seva persona, i una mica s'ha construït aquest estigma d'un Sánchez que és capaç de tot. No? Jo crec que ell ha volgut trencar aquest esquema i dir, no, jo també soc persona, a partir d'això és intolerable, i si la societat... doncs no comparteix que això no pot passar, doncs anem malament, i per això em plantejo un període de reflexió.
Roger, clar, tu vius el dia a dia també al Congreso. Ara tu també apuntaves que el que pugui passar d'aquí a dilluns, bé, podem fer especulacions, no? Tu parlaves d'aquesta possible que es pugui sotmetre aquesta moció de confiança o que potser fa finalment un pas al costat. Però el que et volíem preguntar tu també, que treballes allà i vius allà el dia a dia i, per tant, deixar de banda una mica les especulacions, és de quina manera altera la vostra feina, la feina dels periodistes que treballeu al Congreso, també un anunci com el que va fer ahir a Pedro Sánchez. És a dir, que de quina manera això us revoluciona també una mica la gent dels que treballeu al Congrés.
Pensa una cosa, pensa també que fa molts anys que la política espanyola no para de fer girs, i més amb Sánchez, que és un president que algun dia s'haurà de fer una sèrie de Netflix sobre les seves maniobres i els seus girs.
De moment el llibre ja el té fet, no?
Bueno, l'ha fet ell, però jo crec que algú li haurà de fer un altre llibre en què expliqui una mica el personatge, perquè realment doncs des de fa uns anys la política espanyola no s'assembla gens a la que hi havia, per exemple, a l'època Rajoy, que va ser un moment molt complicat a nivell del procés, però alhora era un president, diguem, que li agradava fer poques coses, no? O sigui, en canvi, Sánchez és un personatge amb molta iniciativa i, per tant, ja estàvem acostumats a aquest nivell. Ara, és veritat que quan arriba una campanya electoral com la catalana, el que és normal és que la política espanyola baixi una mica el volum per deixar pas als seus, doncs, als seus candidats a Catalunya, o que els líders espanyols vagin a Catalunya a fer els seus mítings. Això va passar una mica amb la campanya gallega, no tant amb la basca, però s'esperava que, doncs, el que esperàvem era que una mica baixessin el volum a Madrid per a pujar-lo a Catalunya, però el que ha passat ha sigut totalment el contrari, no? Que Sánchez agafa la iniciativa, ens ha focalitzat allà, i jo crec que això afectarà molt la campanya catalana i que d'alguna manera tindrà molt d'eco en les expectatives de tots els partits, perquè està clar que aquest cop de puny a la taula, doncs, d'alguna manera ajuda també el seu candidat aquí a Catalunya, i que els seus dos socis, que són Esquerra i Junts, clar, han de decidir si en plena campanya li expressen suport o no, i en el cas que ell muntés una moció de confiança just abans de les eleccions, que ho podria fer un ple per fer la moció de confiança abans de les eleccions, doncs clar, aquí forçaria tant Esquerra com a Junts a donar-li suport, o si no, a fer-lo caure.
Clar, tu ara parlaves, també, Roger, entre altres coses, apuntaves aquesta dinàmica àcida, així has explicat molt bé, no?, una mica l'ambient aquest que respira, no?, al Congrés o les sessions, a aquestes sessions de control, que veiem cada vegada preguntes, com dèiem, més punyents. No sé, aquest joc psicològic, de quina manera també el trampegeu els periodistes que treballeu al Congrés? És a dir, com ho viviu, aquesta tensió i aquesta, moltes vegades, falta de respecte, no?, entre els polítics, i que moltes vegades el debat es desmarca de la política per entrar en aspectes més personals.
Sí, jo aquí et faré un apunt una mica personal, també. O sigui, hi ha moments en què t'has de distanciar del que està passant i d'alguna manera tu expliques la realitat. Més en el meu cas, que és un cas d'agència, doncs explicar la realitat tal com raja. Però sí que és veritat que hi ha moments en què veus que la política espanyola, i pot ser que sigui culpa dels mitjans, cada vegada tendeix més a fer exabruptes i girs molt ràpids i a fer expressions molt pujades de to, perquè jo crec que la política, els polítics perceben que els mitjans els donem més titulars i, per tant, els premiem com més grossa la diguin. No? Això és un problema de la política, al final de la democràcia espanyola també, perquè això redunda negativament en la qualitat democràtica del país.
Clar, i això, a més, Roger, us deu generar també molts dilemes, no? Perquè, és clar, vosaltres sabeu que us estan donant carnassa, per dir-ho així, els polítics, no? Que és veritat que tenen cada vegada més aquests discursos de basats més que res en titulars, i suposo que deu ser complicat a l'hora de titular una crònica, perquè clar, la competència o altres agències, altres mitjans, segurament que utilitzaran aquelles paraules, no? Potser...
Sí, també els obliguem a que cada vegada vagin canviant el discurs, perquè la tercera vegada que diuen el mateix ja no tenen titulars, no? Perquè ja ho ha dit, ja la idea està venuda. I, per tant, ells no només pugen el to i cada vegada la greugen més i cada vegada fan més àcid, sinó que, a més, s'han d'anar empescant de noves. Jo crec que això, tots plegats, ara que està de moda, no?, i que Sánchez ha demanat una reflexió i ell està reflexionant també, jo crec que tots... És una bona oportunitat també perquè la política espanyola, però també el periodisme, tal com es fa per periodisme parlamentari, doncs faci una mica un pas en... diguem, aixecar la mirada una mica i veure què és el que estem construint entre tots.
Ah, i suposo que també això seria una bona notícia per vosaltres, no?, que heu de fer aquestes cròniques i relatar o explicar tot aquest relat polític, no?, també seria molt més enriquidor que pugueu escriure sobre coses que realment tenen un impacte en la ciutadania, més enllà d'aquests insults i aquestes faltes de respecte entre polítics.
La campanya basca, que va ser una campanya que tots esperàvem que fos una mica contundent, al final, sí. Els debats de la campanya basca van ser molt polites, tots van ser molt constructius, i jo vaig veure algun dels debats i es dedicaven a parlar, realment, i va sorprendre del que interessava la gent, no? I vaig dir, ostres...
Quina enveja!
Perquè aquesta gent sí que parlen del que interessa al ciutadà.
Abans tu, Roger, apuntaves, no?, això també, aquest gir o les conseqüències que podrien tenir les paraules de Sánchez de cara a aquesta campanya a les eleccions catalanes, recordem, al Parlament del 12 de maig. No sé, aquí a Madrid, qui creus tu que seran els polítics catalans, diguéssim, que ompliran també més titulars o que seran més actius durant aquesta campanya a les eleccions al Parlament?
És que fins ara la campanya tenia un protagonista, no?, que era Carles Puigdemont, amb la seva candidatura, el seu anunci, el seu gairebé ultimàtum de si no soc president, doncs ho deixo, i això obria moltes expectatives, però ara està clar que la campanya catalana està bàsicament protagonitzada per Pedro Sánchez, i que serà, jo crec que marcarà com a mínim la primera setmana, seguríssim. La primera setmana, o m'atreviria a dir que gairebé tota, no?, de moment. I jo crec que estem en això, o sigui, Carles Puigdemont fins ara i a partir d'ara Pedro.
Veurem per on van els trets. Recordem, aquesta nit a les 12 hi ha la penjada de cartells, hi ha una de aquestes tradicions d'aquestes campanyes al Parlament, aquestes eleccions, i per tot plegat, bé, avui també hem volut parlar amb el Roger Pi de Cabanyes, periodista de l'Agència Catalana de Notícies, que treballa, recordem, al Congreso, després també d'aquestes impactants paraules i declaració de Pedro Sánchez. Per cert, Roger, suposo que aquesta hora ja has dinat, no, al Congreso, o quina hora dineu?
Sí, no. Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que es pot dinar i hi ha dies que no, això.
Molt bé. Preu del menú, per cert, al Congreso?
És molt barat, eh? 6 euros així.
Noi.
Depèn del que demanis, però 6 euros així. A més, comparat amb els companys que estan al Parlament, que sé que paguen gairebé 15, i a més, el Congrés és bastant més bo.
Tots són avantatges. Això de treballar al Congrés, tots són avantatges, Roger. Moltes gràcies. I que vagi molt bé la campanya. Ànims.
Gràcies.
Una abraçada.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
4 minuts i ens situem a 3:45 de la tarda. En el món modern, les dinàmiques familiars estan evolucionant i això inclou la necessitat de noves formes de convivència. Així que les xarxes de suport poden substituir o bé complementar les estructures familiars tradicionals. Explorem aquest fenomen i les seves implicacions en la nostra societat actual de la mà de l'Anna Pagès, que és professora de la Universitat Ramon Llull, especialitzada en humanitats i educació. Què tal, Anna? Com estàs?
Hola, Mercè, què tal? Molt contenta.
Molt bé. Escolta, és que estava buscant el llibre de l'Anna Pagès. Com va anar aquest Sant Jordi, aquella nena de les paraules?
Bé, bé, molt bonic.
Sí?
Sí, sí, sí. I vaig tenir la sort de trobar joves molt interessats per les històries familiars i que em preguntaven pel llibre. Va ser molt bonic.
Jo t'haig de dir, Anna, no sé si havíem parlat des de la darrera vegada que vas venir aquí a l'estudi, te'n recordes aquell divendres que vas venir a presentar-nos el llibre? I no sé si t'ho vaig dir, però ens van trucar diversos oients interessant-se moltíssim per la xerrada, sobretot per tu i pel llibre, eh?
Oh, que bé, quina il·lusió.
Vull dir que...
El llibre ja no és meu, ara el llibre és dels lectors.
Mira, això, tot just ahir parlàvem amb el Ramon Gené, tendència, ara li diuen la tendència, no?
Sí.
En aquesta història d'un piano, i ell deia això, no? Que en el procés de a veure si tu també ens ho confirmes, no? En el procés de creació d'un llibre, l'última fase és la dels lectors, no? I fins que no arriben aquests lectors, i aquests lectors comparteixen amb tu el que han sentit llegint aquell llibre, és com que el llibre no s'acaba del tot,
sí,
no?
Sí, és veritat.
És com aquella part final, no?
Sí. Sí, sí, et tornen moltes coses.
Exacte, exacte. Et van tornar moltes coses, eh? Per tant, Anna, ahir...
Sí,
ahir, dic, abans d'ahir.
La gent jove, que m'agrada que siguin joves.
Mira, parlant de gent jove, avui ens parlaràs de tribus familiars. Primera pregunta que t'haig de fer, a què et refereixes amb aquestes tribus familiars?
Aquest títol se'm va acudir perquè últimament vaig estar llegint un llibre preciós que es titula Mares, pares i altres, que ha escrit la dona del Paul Auster, la Siri Husvedt.
Sí.
I en aquest llibre ella parla dels records familiars, de les àvies respectives i de les línies materna i de la línia paterna. I bueno, ella diu una cosa que és veritat, que és que haver viscut una família i haver conegut la teva família, la família de la que pertanys, no?, i que en formes part, no vol dir necessàriament que la gent de la teva família siguin familiars, en el sentit que tu puguis arribar a tenir alguna afinitat que no sigui la construcció dels vincles estables a través dels anys. Llavors, el curiós és que a vegades tenim més familiaritat amb gent que no som família que no pas amb la pròpia família. I això s'ha donat molt quan hem deixat enrere una mica aquest model de la família tradicionalista, no vull dir tradicional, perquè la tradició és una altra cosa, aquesta família tradicionalista, el model estable de família. I no estic dient que fos dolent, eh? És a dir, crec que bueno, era un model, i aquest model ja l'hem deixat enrere. I ara sorgeixen altres coses. I a l'escola, per exemple, quan les mestres demanen als nens que facin un dibuix de la seva família, que aquesta era una cosa típica que fèiem tots,
sí, a l'escola. Sí, que hem fet tots, exacte, sí, sí.
Doncs això ara, en lloc de la clàssica escena dels ocellets i els núvols i el sol que surt i les muntanyes, els arbres, i llavors la família parla amb els germans, doncs ara surten coses molt fiades.
Mira, Anna, fem una cosa. Anna, que t'estem escoltant amb dificultat, ara. S'entretallava.
Espera. I ara?
Ara, perfecte. Sí. Perfectíssim. Ens deies ara, no?, els tipus de dibuix que fan.
Sí, i llavors l'altre dia m'explicava una companya que és mestra, que una nena de 6 anys havia dibuixat el paper tot ple de cargols. Hi havia un cargol més gran, un cargol una mica menys gran al mig, però la resta tot eren cargols.
Ostres.
I, bueno, era una nena que havia nascut en unes circumstàncies molt peculiars, no? La mare havia decidit ser mare ella sola, però al cap de poc temps va tenir una parella que també venia amb 3 filles més grans. La nena, en realitat, s'havia criat a casa dels avis, però molt amb una tia materna, que és la que havia entrat la que havia entrat a quiròfan quan va néixer la nena. De manera que la nena acabava de diferenciar molt bé quins eren els referents, però la família de cargols, que hi havia molts cargols, o sigui, per ella és com això, la tribu dels cargols. I pels mestres és una mica complicat ara demanar que els nens facin un dibuix de la família, perquè surten moltes coses en aquests dibuixos de família. Això ho podem agafar pel cantó dolent dient, sembla mentida, mira què ha passat, hem perdut el nord, etc. O ho podem agafar pel cantó bo. Perquè els nens poden explicar aquestes coses de manera que al final els permet situar-se en relació a això que anomenem ara un grup familiar.
Val.
I, bueno, el mateix passa amb els monitors d'esplai, amb les catequistes, amb el monitor de menjador.
Clar, però llavors, Anna, quin paper juguen, no? Que deies tu, no? Els monitors d'esplai, les catequistes, els catequistes, els mestres, no? En aquest suport, aquestes noves dinàmiques familiars.
De fet, aquesta gent són això que anomenem els responsables dels nous espais de sociabilitat. Els nous espais de sociabilitat, que són llocs on els nanos estan més hores, potser que no pas a casa seva amb els seus pares.
Clar.
Això passa també amb els entrenadors de bàsquet, de futbol sala, que fan les activitats extraescolars amb els nens. I a vegades passen moltes més hores amb aquesta gent, i els caps de setmana també amb els partits, que no pas amb la família més immediata, no? Llavors, clar, nosaltres parlem de família recomposada o reconstituïda, però en realitat són grups familiars diferents i altres figures que no formen part de manera immediata de la família incideixen clarament en els valors i en la manera que tenen els infants d'entendre el món, perquè són figures de referència que ocupen el lloc del pare i la mare.
Que curiós. I escolta, quins beneficis creus tu, no?, que porta el fet que aquests infants tinguin referents més enllà de la família propera, no?, pare, mare... Quins són els beneficis clars que hi veus tu, no?
A veure, en realitat, aquesta gent fan la funció. És a dir, a vegades el pare i la mare, els nens, els veuen molt poc, perquè circulen, com tots, que anem una mica en patinet, no?, durant el dia.
Sí.
Tothom circula, i en aquesta circulació general hi ha poca estabilitat. Llavors, a vegades els pares els veuen només al moment de córrer, que has de sopar, o a la banyera, o anem a l'escola que arribem tard, aquest córrer. I, en canvi, les figures aquestes de referència són gent que són una mica més joves que els seus pares, potser, per exemple, els entrenadors d'activitats extraescolars, amb els quals s'estableixen un vincle d'afiliació molt fort, que és un vincle escollit, és a dir, ells seleccionen aquests pseudo-pares o mares que estableixen amb ells una relació, doncs, com més quotidiana. Uh-huh. I si féssim una anàlisi així des de l'antropologia de la quotidianitat, que deia el Lluís Duch, doncs veuríem que en aquests nous espais de sociabilitat, que són espais i temps on els nens ja estan molt, doncs apareixen aquestes figures familiars que no són família, però que tenen una incidència en la manera en què els nens veuen el món, és a dir, que tenen clarament una funció educativa i de responsabilitat.
Què bé que hagis dit això. Quina diferència hi ha entre família i familiar?
La família seria el que tu et trobes. Tu neixes i vas a parar una família.
Val, la que et toca.
O pot ser pitjor, la que et toca.
Sí.
Et pot agradar més o menys. Pot ser que sigui el gran drama de la teva vida, escoltar una família o una altra, no?
Sí.
Els nens que han estat maltractats i que han caigut en mans de maltractadors, que són els seus pares. Doncs això no és una cosa que puguis escollir. Però, en canvi, el familiar sí que el pots escollir, perquè amb el familiar tens una afinitat, que hi ha alguna cosa que t'agrada del familiar, i llavors l'adoptes. O sigui, de la mateixa manera que s'adopten fills, també s'adopten pares, mares, germans, no? Quantes vegades hem dit que aquesta amiga és com una germana gran,
sí,
per mi.
Sí.
No? Allà a Blanquerna teníem una senyora que estava a recepció, que era molt agradable, molt agradable. I, bueno, et feia una mica d'això, de la tieta que et trobes a les primeres comunions, no? I era el recepcionista de la facultat. Però amb ella teníem un vincle molt especial, i una persona que, amb la que podies parlar... Que
una confident gairebé, Anna?
Mira, exacte.
A nosaltres ens passa el mateix amb l'Ester i amb l'Àngels.
Veus?
Sí. És tal qual.
La gent familiar,
aquesta
gent familiar, que una mica esculls per disponibilitat, per afinitat, per interès, perquè deposites coses en aquestes persones.
I amb ella, que és el que tu deies, que al final passem més temps fora a casa, no?, que a casa mateix.
Sí,
I molt probablement a la feina, en el cas dels adults, no?, i passem gairebé la majoria d'hores del dia, no? Clar, i aquests referents que tu deies com a familiar, com és, no?, aquell referent que deies, no?, de la persona que està a la recepció Blanquerna, i nosaltres, al nostre cas, aquí a Ràdio Cel, doncs és això, és la persona, és com el referent a qui acudiràs si tens algun problema.
Exacte, i a part jo trobo que el fet d'estar a recepció, o sigui, la paraula recepció...
Un dia podem parlar d'això, és interessant, Anna?
És un lloc on tu entres i et reben.
Sí.
I si la persona que et rep és una persona que t'escolta una mica, tu això ho copses de seguida. I llavors li parles. I si l'altre escolta i tu li parles, al final deposites en aquest que t'escolta una sèrie d'efectes, d'emocions, sentiments, que potser tu també projectes en altra gent de la teva família, però pel frec del tracte. Però no perquè realment tu diguis, bueno, a mi aquesta persona em resulta familiar, és la meva família a la feina, no?, una mica, el qui et rep, el qui t'acull. I això, que és una cosa que a vegades diem, bueno, amb això de la crisi del patriarcat i que la família tradicional, doncs, ha fet aigua... doncs, bueno, potser ho podríem explorar d'una manera més interessant. És una cosa que sempre els dic als alumnes. No us escandalitzeu, no us heu d'escandalitzar de les coses noves que es van veient. A vegades, escolta, per fer entrevista amb el nen, crides al tiet solter, que és el que està amb ells cada dia, perquè el pare i la mare estan separats.
Correcte.
I la mare viatja tot el dia, el pare no hi és. I el que s'ocupa és el tiet solter que viu al replà del davant, m'entens? I aquest fa de pare i mare moltes vegades. I bueno, dic, bueno, si potser l'heu de cridar per entrevista, perquè el pare i la mare no us vindran.
Que bé.
Parlava com estan els nens a l'escola.
Clar.
I jo ho he vist. Hi ha escoles que
criden
entrevista una persona...
Que...
familiar, és a dir, que és de la família, però que fa la funció del pare de la mare i que és qui realment té un vincle més proper amb la criatura. Això pot semblar extraordinari i pot semblar poc adequat, però val més veure-ho, mirar-s'ho amb els ulls ben oberts.
Que bona. Mira, Anna, ens queda molt poc temps, però abans d'acomiadar-te, m'agradaria preguntar-te, per acabar de redonir el tema de les tribus familiars que ens proposava avui l'Anna Pagès, professora de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, com afecta la idea que tu ens proposaves de tribus familiars pel que fa a la percepció i sobretot a la pràctica de la criança i a l'educació dels infants?
Bueno, nosaltres vivim en una societat en la que les famílies cada vegada s'han reduït més. I cada vegada més tenim un pare o una mare sol amb una criatura. Mm. O sigui, el fenomen de les dones que han decidit anar a un banc de biològic a fer-se inseminar i després han tingut fills, cada vegada n'hi ha més. I, bueno, més enllà del judici moral que puguem fer a propòsit d'aquesta elecció, mm-hmm. bueno, això fa que, llavors, necessàriament aquestes mares necessiten un suport social. I el suport social es busca, per exemple, les relacions de veïnatge, que tornen a rebrotar una mica, mm-hmm. les relacions de veïnatge, doncs la nena es pot quedar amb la veïna amb la que tens confiança durant un cert temps. El Lluís Duch sempre parlava de la crisi de confiança del món actual. Jo crec que la crisi de confiança del món actual és un fenomen real, però també penso que s'estan creant xarxes de suport a aquestes famílies monomarentals o monoparentals,
sí.
o fins i tot famílies que venen d'altres països i que no tenen una estabilitat familiar o un suport familiar clar. Doncs crec que això s'està recuperant una mica, molt mica en mica, i per això parlem tant de xarxes i parlem de comunitat, perquè en el fons hem de reconstruir petites comunitats si volem. És a dir, que en el fons la societat actual hauria de pensar en crear famílies, més que no pas trobar-se en una família, sinó buscar la manera de crear-ne, de noves. I potser això és una cosa que hauríem de pensar des dels entorns educatius.
Sens dubte, Anna, tu sempre ens fas pensar, Anna Pagès, professora de la Universitat Ramon Llull, Blanquerna Ramon Llull, moltíssimes gràcies. També autora d'aquesta Aquella nena de les paraules. L'heu de llegir aquest
llibre. Moltes gràcies, Mercè. Un plaer, com sempre.
Com sempre, escoltar-te, de debò, Anna. Gràcies. Una abraçada. Fins aviat.
Una abraçada. Adéu.
Vinga, 4 minuts i ens situem a 3:15, ja de la tarda. Petita pausa i a la tornada. Jordi Cerdà, li hem capgirat una mica l'horari. Ja sabeu que el Jordi, en principi, està amb nosaltres a partir de les 5 els dijous, però avui, doncs com és una data ben assenyalada, 50 anys de la Revolució dels Clavells, li hem demanat que s'apropi una miqueta abans aquí al Fabricació i ens parli justament d'aquest aniversari. Això, després d'aquesta pausa. Ara tornem. Just let me stay for the record.
We're giving love in a family door. Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts, 3:15 de la tarda, és dijous, per tant toca classe d'història i ja ha entrat a l'aula doncs el professor i l'historiador Jordi Cerdà. Com estàs?
Molt bé, molt content de ser aquí amb vosaltres.
Primer de tot, per molts anys.
Moltes gràcies.
Com vas viure el Sant Jordi 2024?
Bueno, il·lusionat com sempre, és una festa molt bonica, molt barcelonina i que fa de molt ben passar.
Escolta, i fred o no?
Sí, però a mi, com que ja m'agrada, ha sigut un Sant Jordi brutal.
Brutal.
Jo com el Rafa.
El Rafa, ui, el Rafa, mira, jo no he parlat amb ell, però és que el Rafa jo crec que hauria estar... Al matí feia menys fred que la tarda va apretar el fred, t'haig
de
dir.
Estava de meravella.
Estava de meravella. Diu. Jo també soc més de fred que no pas de calor, però al final ho vaig patir, tinc unes hores d'anar cap a casa. Bé, avui sembla que el programa doncs, estigui liderat per les flors, perquè tenim encara fresques les roses de Sant Jordi, i d'aquí uns minuts en Jordi Cerdà ens parlarà dels clavells, de la revolució dels clavells, que avui justament en fa 50 anys. Però abans, ja sabeu que sempre amb el Cerdà el que fem és repassar quina notícia d'aquesta setmana seria la candidata a passar a la història. A veure, me vol sonar una mica Pedro Sánchez, Xavi Hernández. Amb quina et quedaries, tu?
Millor encara. Té a veure amb, també amb les estrelles... En veure les estrelles o ser una estrella...
Són coses diferents,
Anem a parlar d'astrologia. Bueno, no som conscients de la importància que ha tingut la recent notícia en la que s'ha informat que s'ha recuperat els sistemes de navegació de la sonda Voyager 1, que ha tornat a enviar dades per primer cop en 5 mesos. La Voyager 1 és una sonda espacial no tripulada de la NASA, sí, llançada el 5 de setembre del 1977 per tal de poder explorar el sistema solar exterior, especialment els planetes de Júpiter i Saturn i els seus respectius sistemes de satèl·lits. Es comunica a través de la xarxa de l'espai profund per rebre ordres rutinàries i transmetre dades a la Terra. La NASA i el JPL proporcionen dades en temps reals de distància i velocitat. Actualment segueix en funcionament i és ja actualment és a una distància de 24.000 milions de quilòmetres de la Terra, segons dades del 2024. És l'objecte humà més allunyat del nostre planeta. Ha sortit del sistema solar i des del 2012... que ja és a l'espai interestel·lar.
Per tant, aquesta notícia, segons tu, d'aquí uns anys estaran estudiant com uns bojos, Els...
Brutal, però brutal. Ho trobo una cosa espectacular. O sigui, està estudiant el boson de no sé què, fora del sistema solar, viatja, no sé si van dir a 651 quilòmetres a hora. És una animalada.
És una barbaritat, sens dubte. Vinga, va, que avui hem d'anar una mica ràpid, perquè ens agrada... molt arriba al final d'aquests parlar avui al Jordi Cerdà, perquè normalment ja sabeu que abans de comentar el tema del dia històric, també en Cerdà cita un fet històric que va passar una setmana com aquesta, però és que avui coincideix justament que el tema de la secció va començar exactament el dia com avui de fa 50 anys.
Exacte, fa mig segle de la revolució dels clavells que es va produir a Portugal, com tu dius, un dia com avui el dia 25 d'abril. Com a
Espera't que tenim música.
Jo dic per respirar.
Veuràs.
Corre, avui.
Ens has de dir si aquesta música encaixa amb el que ens explicaràs, eh?
Home, no massa. Sí, home, sí. Però és que, sí, home, clar que encaixa. Però...
Mira quina mirada des de la pagera. Sí,
sí. Ho he fet expressament per veure la mirada assassina. Sí.
Ho has fet per si estaven atents.
Ja veig que sí, eh?
Explica'ns, a veure, aquesta revolució.
Bueno, com a conseqüència, el cop militar del 28 de maig del 26, o sigui, ens estem retraient uns anys més enrere, es va instaurar a Portugal un règim autoritari d'inspiració feixista. El 1933, el règim que s'autodenominava Estado Novo es va remodelar i Antonio de Oliveira Salazar va passar a controlar el país. Salazar va tenir el poder fins l'any 1968, quan li va ser retirat a conseqüència d'una hemorràgia cerebral. El substitut va ser Marcelo Caetano, que va dirigir el país fins que va ser deposat un dia 25 d'abril de l'any 1974. Sota el govern de l'Estado Novo, Portugal va ser considerat sempre una dictadura per l'oposició, pels observadors internacionals i també pels mateixos dirigents del règim. Formalment existien eleccions, però sempre van ser contestades per una oposició que acusava el govern de frau electoral i de no respectar el deure d'imparcialitat. L'Estado Novo posseïa una policia política, la PB2, la policia de vigilància i defensa de l'Estado Novo...
Que té noi... Quin portuguès?
Bueno, no, sí, clar.
Sí, no m'ho esperava, això.
Som políglotes, aquí, parlem de tot.
Com has fet ara, això?
Policia de Vigilància i Defensa do Estado.
Provatíssim.
Anomenada a partir del 1947-45 la PIDE, Policia Internacional de Defensa do Estado. I a partir del 69, la DGS, Direcció General de Segurança, que en català seria Direcció General de Seguretat. Perseguir els... I aquesta perseguia els...
Qui perseguia, clar, els opositors del règim,
a tothom.
No? A tothom.
Gairebé a tothom. No? Tothom que es movia, doncs anava cap a dins. La política colonial del país va ser mantindre les colònies després de la dècada dels anys 60, al contrari que la majoria dels països europeus, essencialment perquè la manutenció d'un imperi colonial formava part de la visió de la història dels ideòlegs del règim. Malgrat la contestació als fòrums mundials com l'ONU, Portugal va mantenir una política de força i va ser obligat, a partir de l'inici dels anys 60, a defensar militarment les colònies contra els grups independentistes a l'Angola, a Guinea-Bissau i a Moçambic. Econòmicament, el règim va mantenir una política de condicionament industrial que consistia a atribuir el mercat portuguès a només alguns grups industrials. El país va romandre pobre fins als anys 60 i això va estimular la migració cap a països com França, Suïssa, però a partir dels anys 60 es va produir, com a bona part d'Espanya, un gran desenvolupament econòmic.
Clar, això és una mica el context, no? Ens has fet aquest previ context del que podia passar i, clar, amb aquest panorama que ens ha exposat en Cerdà, ara es comença a coure, podríem dir, aquesta revolució, no?
Sí, ara anem, a revolucionar-nos.
Vinga, abans revolucionem. I què, explica'ns per on va començar tot.
La primera reunió...
Prou que anem revolucionats.
Sí, sí, anem molt revolucionats per complir l'horari. La primera reunió clandestina de capitans va tenir lloc a Bissau, el 21 d'agost de l'any 1973. Una nova reunió el 9 de setembre de 1973 a Montes Sobral, al Cassoves, que va ser quan es va crear el Movimento de Forces Armades. El 5 de març de 1974 va ser aprovat el primer document del moviment, els militars, les forces armades i la nació, es deia, que va circular clandestinament. I el 14 de maig el govern va destituir els generals Antonio de Espínola i Francisco de Costa Gómez pels seus càrrecs en haver refusat de participar en una cerimònia de suport al règim. I el 24 de març, la darrera reunió clandestina va decidir el derrocament del règim per la força. Ara ja ens plantem el dia 24 d'abril i ens acostem. Un grup de militars comandats per Otelo Sarabia do Carvalho va instal·lar secretament el lloc de comandament del moviment colpista a la caserna de Pontinha, a Lisboa.
Clar, llavors aquí, Cerdà, una revolució, podríem dir-ho això, on la ràdio hi va tenir un paper molt protagonista, oi?
Absolutament, com Ràdio Estel, que també té un paper de protagonista revolucionari cultural a Catalunya.
Que bé que ho dius, això, eh? Que bé que ens ha acabat, eh?
També ens reunirem secretament.
Un dia com avui. Escolta, i a quina hora concreta? Perquè saps que, com tu ets un home de ràdio, saps que el temps és or i que era un minut concret, no?, de la nit.
Bueno, era una hora que jo ja dormiria. Era les 10:55 de la nit,
sí,
que va ser retransmesa la cançó E depois do adeus, de Paulo de Carvalho, pels emissores associados de Lisboa.
Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci.
Clar, llavors, aquest... Què va implicar, no?, aquesta senyal?
Bueno, aquest dia va ser la senyal, prèviament convinguda pels colpistes, que anunciava la presa de posicions en la primera fase del cop de l'Estat. La segona senyal es va produir a les 12:20 de la matinada, quan va ser retransmesa la cançó Gràndula Vilamorena de José Alfonso pel programa Límite de Ràdio Renascença, que confirmava el cop i marcava l'inici de les operacions.
De fet, una cançó que, a més de per la ràdio, servia també com a contrasenya... Ara parlarem molt de contrasenyes, no? Em dóna la sensació, Cerdà. Per iniciar aquesta revolució i que, per cert, recuperem aquí el Fabricació Pròpia perquè ha quedat com a emblema de la revolució dels clavells.
Gràndula Vilamorena, terra de fraternitat, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.
Bueno, no ho sembla, però és una cançó molt marcial, molt militar.
Sí que té aquest punt, no? I per, o sigui, per què aquesta cançó? O sigui, per què aquesta contrasenya? Clar, tu quina lectura en fas, no?
Bueno, la lectura que faig és que la van triar perquè els hi devia agradar, dic jo, i perquè ja marcava el pas, no sé si de la processó o del cop militar, el locutor...
Però sí quedava bé, no? Els hi va encaixar.
El locutor de la missió va ser Leite de Vasconcelos, que era un periodista i poeta de Moçambic, precisament.
Sí.
El cop militar del dia 25 d'abril va tenir la col·laboració de diversos règims militars que van desenvolupar una acció concertada. Al nord del país, una força del SICA, del CICAU, liderada pel tinent coronel Carlos Azeredo, va prendre el quarter general de la regió militar d'Oporto. Aquesta força va ser reforçada per altres vingudes de l'Amego. Forces del BC9 de Viana do Castelo van ocupar l'aeroport de Pedras Rubras i forces del CIOE van ocupar Ràdio Televisió de Portugal i la ràdio d'Oporto. El règim va reaccionar i el ministre de Defensa va ordenar les tropes de Braga que avançaren cap a Porto, però aquestes mateixes forces ja s'havien adherit al cop militar. L'escola pràctica de cavalleria de Santarém va tindre el paper més important amb l'ocupació del Terreiro do Passo, que és la plaça de Lisboa, on hi ha la seu de bona part dels ministeris. Les forces de l'escola pràctica de cavalleria eren comandades pel capità Salgueiro Maia. El Terreiro do Passo va ser ocupat a les primeres hores del matí i Salgueiro Maia va traslladar més tard part d'aquests aquarteraments cap a la caserna do Carmo, on era el cap del govern, Marcelo Caetano, en aquell moment, que va retre's al final del dia el general Antonio de Spínola i va haver d'anar-se'n a Madeira, des d'on va partir cap a l'exili al Brasil. Es veu que feia com tots els reis portuguesos que també van acabar al Brasil. El 25 d'abril del 1974 van morir 4 persones en disparar alguns membres de la policia política a les persones que es manifestaven davant dels locals d'aquesta policia. Aquí entraríem a parlar de lo que és la política de les 3Ds. L'endemà, el general Spínola va anunciar la formació d'una Junta de Salut Nacional i va llegir la proclamació redactada per les forces militars. Aquesta proclamació afirmava que el poder seria remès als civils després de la celebració d'unes eleccions lliures i insistia en la voluntat d'una política basada en 3Ds: democratitzar, descolonitzar i desenvolupar.
Quina conseqüència va tenir la revolució?
Bueno, les conseqüències ja van ser immediates. Es van alliberar els presos polítics a la presó de Caixas i els líders polítics de l'oposició a l'exili van tornar al país durant els següents dies. Una setmana més tard, l'1 de maig, ja va ser celebrat legalment al carrer per primera vegada en molts anys la pròpia diada del Dia dels Treballadors, arribant-se a reunir a Lisboa 500.000 de persones. Estem parlant d'una ciutat d'un milió.
I escolta, i com es viu? Com diries que es viu a dia d'avui, no? Perquè encara està com molt... O sigui, avui, un dia com avui, fa 50 anys aquesta revolució dels clavells a Portugal. Com creus que ho viuen els portuguesos, un dia com avui?
Bueno, jo crec que ho viuen molt diferent de nosaltres, valgui la distància. Espanya va tenir un cop d'estat militar el 1936 i va ser alliberat per la mort del propi militar. Mm. A Portugal la part interessant és que van tenir un cop d'estat que els va portar a un estat feixista i després van tenir un altre cop d'estat que els va portar a la democràcia. Jo crec que deuen tenir un sentiment agradolça tant cap a les seves forces armades i també d'agraïment.
Si et sembla, deixa'm, perquè ara ens queden 4 minuts, anem bé de temps, eh?
Sí.
O sigui, hem anat revolucionats i al final li donarem prou bé el pas a la Sandra Gómez, jo ja patia. Però, escolta, abans de marcar aquesta revolució, és curiós, no, Jordi, com aquesta setmana, que és la setmana, podríem dir, de les flors, i a partir del maig, que ja ve el temps de flors a Girona, però si ens centrem aquesta setmana, en aquesta darrera setmana d'abril, són les roses de Sant Jordi i, paral·lelament, aquests clavells, no?, portuguesos. És curiós associar, no sé si fins i tot des d'un punt de vista històric, no?, el nom d'una flor a una revolució militar.
Bueno, sí, és curiós, però no és l'única. En tenim d'altres, i també que van basades en roses com Sant Jordi, roses vermelles i roses blanques. Ara retirem-nos a Anglaterra, que els anglesos ja sabem que no poden ser menys que no pas els portuguesos. Ells tenen dues flors per referir-se a un conflicte intern, una revolució interna, la Guerra de les Dues Roses, que es va produir entre el 1455 i el 1485. Una sèrie de conflictes civils per accedir al tron del Regne d'Anglaterra, que va enfrontar els partidaris de la Casa de Lancaster i de la Casa de York. Els dos descendien dels reis Plantagenet, a través del rei Eduard III. Els participants a la guerra eren majoritàriament l'aristocràcia terratinent i els exèrcits dels senyors feudals. El suport de les dues cases era condicionat pels factors dinàstics, com matrimonis entre la noblesa o concessió de títols feudals i les lleialtats de molts dels participants que van canviar durant els diferents enfrontaments. Per aquest motiu, resulta complicat fer un seguiment de les aliances i els equilibris de poder durant el conflicte. Per tant, passarem del conflicte que dura molts anys i que també va de rosa en rosa i acabarem dient que la guerra va acabar amb l'extinció de la línia dels Plantagenet i va debilitar la noblesa. Aquest període de guerra civil va marcar el declivi de la influència anglesa al continent europeu, el debilitament del poder feudal dels nobles i l'increment del poder dels comerciants i la centralització del poder monàrquic sota la nova dinastia dels Tudor. La fi de la guerra és considerada pels historiadors com la fi de l'edat mitjana anglesa i l'inici del Renaixement. El nom del conflicte, producte del romanticisme, té el seu origen en que els emblemes heràldics de les dues famílies enfrontades eren una rosa, la rosa vermella dels Lancaster i la rosa blanca dels York. Al final, com passa en moltes ocasions, dos es barallen i un tercer en surt beneficiat. En aquest cas, el beneficiat va ser un tercer que s'ho mirava, que era Enric Tudor, més conegut com Enric VII, el pare d'Enrique VIII, el que
home, sí.
Es va separar de l'Església Catòlica, sí, creant sí. L'Església Anglicana. Com que era un home pràctic i no tenia emblema propi, va decidir agafar les dues roses, les va fusionar, de manera que el seu escut heràldic és la rosa dels Tudor, vermella per fora, blanca per dins.
Fantàstic. Mira, un minut ho has quadrat, però una pregunta que també ens fem. Per què clavells?
Per què clavells?
Clar, revolució dels clavells. Què ho saps tu? El per què havien de ser...
De la guerra de... Sí, bueno, sí. Perquè els dos emblemes heràldics de les dues famílies eren precisament... Bueno, eren dos roses. També he de dir que aquestes dues famílies descendien dels Plantagenet. Plantagenet, genista, en castellà. O sigui, que es veu que Anglaterra...
Però diem la de Portugal, eh?
Ah, la de Portugal. Sí. Perquè els militars anaven amb clavells. Els militars que es van alçar contra la dictadura s'identificaven a ells mateixos perquè duien clavells. I també perquè el públic, els manifestants que els hi donaven suport, els hi van posar clavells en els fusells de les pistoles, de les escopetes.
Mira, és que avui... Quadradíssim,
ho hem fet tot, eh?
Ho hem fet tot. Moltes gràcies, Jordi Sardà. Com sempre, un plaer. Vinga, va, que donem pas a la Sandra Gómez i al final no tindrem temps i tornem amb més fabricació pròpia. Fins ara.